Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un miler de metges i metgesses s'han concentrat avui davant del Departament de Salut per exigir la fi de les guàrdies de 24 hores i mesures. Diuen que retornin la dignitat al seu exercici professional. Protesten en el marc d'una jornada de vaga estatal contra l'Estatut que el regula. Mentre que el sindicat xifra el seguiment de moment al 58%, el Departament de Salut el rebaixa el 8,6% a l'atenció hospitalària i el 12% a la primària. Xavier Lleonari, secretari general de Metges de Catalunya.
El conveni mèdic forma part del nostre manifest fundacional. És un objectiu estratègic que ara ja va més enllà d'una legítima reclamació laboral. És una solució, un instrument perquè el personal mèdic i facultatiu recuperi la il·lusió i les ganes de treballar al sistema, sobretot les noves generacions. Perquè tot això va especialment dels joves professionals, aquells i aquelles que ens han de prestar l'atenció durant els propers 40 anys. És imprescindible que se sentin reconeguts, respectats i valorats.
I la consellera de Salut, Olga Pané, ha condicionat la millora de les condicions laborals dels facultatius als pressupostos i ha recordat que estaran prorrogats. Pané ha dit, però, que les condicions dels metges han millorat els darrers anys. La consellera ha fet aquestes declaracions aquest migdia a la inauguració de l'ampliació del CAP de l'Escala.
Hi ha una mitjana, li diré, d'hores de treball, d'unes 1.600 hores a l'any. Nosaltres sempre treballem amb hores anuals perquè hem de cobrir 365 dies a l'any per 24 hores. Per tant, els acords sempre són amb hores anuals i va millorar molt els últims convenis la retribució de les guàrdies. Que és desitjable a tothom millorar aquestes condicions? Evidentment, vull dir, en el sector salut i en qualsevol altre sector, sense cap mena de dubte. I en la mesura en què es disposi de recursos, que vol dir pressupostos, que fa 2 anys que no en tenim de nous, doncs es podran contemplar millores.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa introduir el dret a l'avortament a la Constitució. En un missatge a la xarxa X ha explicat que l'executiu planteja una reforma ordinària de la Carta Magna que requeriria una majoria qualificada per prosperar, en plena polèmica pel suport del PP a una proposta de Vox a l'Ajuntament de Madrid sobre el suposat síndrome postavortament. Igualtat i feminisme, confirma el crim masclista d'una veïna de Sant Joan d'Espí que coneixíem ahir al Baix Llobregat i que es va cometre ahir al matí. Es tracta d'una dona que hauria mort presumptament a mans del seu germà després d'una discussió. La conselleria ha condemnat l'assassinat i ha expressat el seu més sentit condol. Pel que va succeir tant a la víctima, al seu entorn, com als veïns i veïnes de la localitat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 3 d'octubre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, aquest divendres estem tenint una bona colla de núvols, però en la seva majoria simplement deixen el sol una mica mandrós, una miqueta més enterbolit, i de fet les boires i núvols més baixos, més compactes que hi havia aquest matí, s'estan desfent. Els que tenien, per exemple, a la costa de Barcelona, també la Costa Daurada, a la Catalunya Central o a les comarques de Lleida. El que ens quedarà és una tarda molt emblanquinada, com dèiem, aquest sol una miqueta mandrós, amb aquests núvols molt prims, sense cap mena de pluja, i per tant no impediran que la tarda acabi sent de molta bonança, uns valors de temperatura que tornaran a voltar els 25 graus, ben feble, mar com un mirall, per tant situació perfecta. per fer activitats al ras. I també el dissabte, que serà una jornada completament neta i transparent. A la tarda, ja a última hora, arribaran alguns núvols pel Pirineu i l'Empordà i pujarà encara més la temperatura. Atenció, perquè sí que el diumenge a les comarques de Barcelona el temps canviarà com un mitjó i fins i tot hi plourà. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del fet vegetarià amb motiu de la setmana del vegetarianisme. Parlarem amb Isabel Muñoz, cuinera vegetariana. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar diferents situacions que es creen quan arribem a la vellesa i la jubilació. A partir de les 5 coneixerem Cicles Jové, mítica botiga de Sabadell que tanca per jubilació del propietari. Continuarem viatjant al centre de la ràdio, avui fins a Ràdio Ciutat de Badalona. Sabrem les estrenes de la cartellera cinematogràfica i tancarem amb l'agenda del Connectat.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia i ho fem amb la ronda d'actualitat. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha tramitat un expedient municipal per reduir l'horari de 4 discoteques de la ciutat que estan ubicades als carrers del Miño i del Duero. És l'última acció del consistori per vetllar per la seguretat i la bona convivència en els entorns i locals d'oci nocturn. L'Ajuntament ha tramitat un expedient que obliga a reduir el seu horari i fixar el tancament de l'activitat com a molt tard a les 4 de la matinada. Aquest procediment administratiu ja ha conclòs i els quatre locals ho han hagut d'implementar de manera immediata. D'altra banda, en un dels quatre locals també s'ha iniciat un expedient sancionador amb mesura de tancament cautelar degut a les situacions d'alteració de la seguretat ciutadana que s'han detectat en diferents altercats durant els darrers mesos i que es van agreujar durant l'agost i el setembre. L'Ajuntament considera que aquesta repetició d'incidents, que han estat constatats per als diferents cossos de seguretat, ha justificat l'adopció d'aquesta mesura cautelar en el marc de l'expedient sancionador a fi de prevenir nous riscos imminents i garantir la seguretat pública. A més, s'ha detectat, mitjançant una inspecció en aquest mateix local, diferents aspectes normatius que incompleixen i que s'han de resoldre.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Main ha estrenat un nou centre de formació a Sabadell. Es tracta de l'Espai Biela, un edifici de tres plantes ubicat al barri de la Creu Alta. En aquest espai es farà formació per a joves en situació de vulnerabilitat, impartint cursos del CEPE, formació especialitzada i inclús formació mecànica. El director de la Fundació Main, Ricard Rodríguez, ha explicat el perquè d'aquest nom.
Ser la peça que connecta els talents, les energies, els somnis de la joventut amb el món real, amb oportunitats reals. La biela no és la peça més vistosa del motor ni de la bicicleta, però sense ella res no avança. Així ens imaginem aquest espai, discret però essencial.
En l'acte d'inauguració d'aquest divendres al migdia hi ha participat actors socials de tota la ciutat, així com la consellera d'Educació, Esther Neubó, i l'alcaldessa Marta Farrés.
Gràcies, Júlia. I ara seguim per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El PSC proposa regular les noves llicències comercials que es donen a Badalona. El grup municipal considera que hi ha una concentració excessiva de determinants negocis com bars, salons de manicura, fruiteries o botigues de reparació de mòbils en certes zones de la ciutat. Per abordar la qüestió, presentarà una moció al ple de dilluns vinent. Els socialistes plantegen suspendre temporalment durant un any prorrogable l'atorgament de noves llicències vinculades a alguns sectors. Alerten que la presència de nombrosos negocis similars molt propers entre si pot generar problemes de convivència, degradació de l'espai públic i dificultats perquè hi hagi un eix comercial diversificat. Per això el PSC aposta per estudiar la situació a cada zona de la ciutat. El president del grup municipal, Fernando Carrera, n'ha parlat en una entrevista al Badalona 360.
Com ocupem l'espai públic, per exemple? Si parlem del tema de les fruiteries, el passatge de la Salut, si no recordo malament, et diran que tenen molts problemes amb les caixes que surten fora, bueno, certes coses que crec que s'han d'endreçar. Crec que val la pena analitzar quina és la situació a la ciutat a diferents zones, no vol dir actuar exactament igual a tot arreu i sobretot de la mà dels comerciants.
En la mateixa entrevista, Carrera també ha criticat l'anunci del govern local sobre la futura construcció d'habitatge públic a la ciutat. Assenyala que només han presentat una setantena de pisos quan fa un any l'executiu popular va anunciar que en faria 379. Reclama també que l'Ajuntament cedeixi més terrenys a la Generalitat pel pla del president Salvador Illa de construir 50.000 pisos públics a Catalunya fins al 2030.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa a l'actualitat del Prat, Lluís Rodríguez, molt bona tarda.
Bona tarda. La policia local del Prat engegarà noves mesures de seguretat als esdeveniments de ciutat arran dels altercats durant la nit de dissabte de festa major que es va saldar amb dues persones detingudes. En aquest sentit, hi haurà un major control de les persones que accedeixen a actes com concerts per intentar evitar incidències. Escoltem el sotscap de la policia local, José Arenas.
Què va provocar? Doncs va provocar tres incidents dins de la mateixa nit. Van ser llançaments contra la policia i agressions a la resta de persones que estaven gaudint de l'espai, i agressions entre llançament de gas pebre i llançament d'objectes, i fins i tot l'agressió física a una persona que va acabar amb lesions que afortunadament són lesions menys greus. Tot apuntava que era una lesió molt greu, però són lesions menys greus. Hem pogut parlar amb la persona i la persona està bé, però que indica una falta de respecte total per la vida de les persones.
Pel que fa a la resta de dies, des de la policia local de la Prat asseguren que s'ha desenvolupat amb total normalitat i que dels més de 200 serveis que s'han posat en marxa, la majoria han estat per temes de convivència.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El director d'orquestra i compositor Antoni Ros Marvà dirigirà aquest dissabte el primer dels concerts d'aquesta temporada de la Camerata Castellà, l'orquestra de cambra del municipi. Ros Marvà dirigirà les dues darreres sinfonies de Mozart, la número 40 en sol menor i la número 41 en do major. El propi Ros Marvà ha qualificat com a recompensa col·laborar amb aquesta formació.
És com una petita gratificació que em faig jo mateix de col·laborar amb ells i de, en fi, i de, també de passar-m'ho bé, que també a la meva edat també em toca de passar-m'ho bé fent música.
La temporada continuarà amb tres concerts més, cadascun amb un fil conductor i un plantejament diferent. Les entrades individuals ja es poden adquirir en línia i la venda d'abonaments en marxa des de fa dies ha tingut molt bona resposta. La programació de la Camerata s'allargarà fins al mes de maig amb tres grans concerts més que combinaran clàssics del repertori amb obres contemporànies i activitats divulgatives per apropar la música clàssica al públic.
Gràcies, Albert. I ara tancarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
Temporada històrica, la que afronta aquest curs l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat Femení amb la seva primera participació en competició europea a la Europe Cup. Abans, però, les vermell i negres debutaran a l'Hockey Lliga Iberdrola demà dissabte a la 1 amb una primera jornada en què reben el PAP 2, un equip de Champions al Manlleu. El conjunt usonenc estrena nou projecte amb l'entrenadora Maria Díez al capdavant i amb internacionals argentines com Valentina Fernández i Flor Felamini, una de les noves incorporacions com a peces clau. El tècnic del conjunt santcugatenc, Borja Ferrer, avisa en declaracions a Cugat Mèdia de la dificultat del rival en aquest primer partit, tot i que es mostra ambiciós per buscar la primera victòria i fer-se fortes a casa.
màxima ambició, el primer partit obviamente amb màxima serietat, i lo que lliga doncs l'afrontem amb això, no? Sabem que és on tenim els objectius principals de la temporada i que segons com quedem podrem valorar si la temporada ha estat bona o dolenta. Queda moltíssim, sobretot pensem d'aquí fins a desembre, treure el màxim de punts possibles i després òbviament el clàssic partit a partit, no? A veure com sortim d'aquesta primera jornada on òbviament l'objectiu és sumar els 3 punts i fer-nos fortes a casa.
Les Sant Cugatenques debutaran a la Europe Cup el dissabte 22 de novembre amb l'anada de la primera eliminatòria contra el Gulpilares portuguès. Abans, però, hauran de jugar les 8 primeres jornades de l'Hockey Lliga Iberdrola.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Aquests dies se celebra arreu la Setmana del Vegetarianisme, una iniciativa que vol conscienciar sobre els beneficis de reduir el consum de carn, tant per la salut com pel medi ambient. Avui, per tractar la celebració d'aquesta setmana especial, als estudis de Ràdio Castellà hi tenim l'Oriol Ferran, que parla en uns instants amb la Isabel Muñoz, una cuinera que, tot i ser vegetariana, treballa en un restaurant omnívor. Amb ella coneixerem com conviu amb aquesta dualitat, quines opcions ofereix als clients i com veu el futur de la cuina vegetariana dins la restauració convencional. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, des d'aquest passat dimecres i fins al proper dimarts se celebra la Setmana del Vegetarianisme per donar visibilitat a aquesta opció alimentària i gairebé una forma de vida. Per parlar de com es viu el vegetarianisme a la restauració, avui parlem amb Isabel Muñoz, cuinera del restaurant Bistro 21, aquí a Castellà del Vallès, on es serveixen plats de tot tipus, fins i tot amb carn. Isabel Muñoz, cuinera del Bistro 21, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens pots explicar una miqueta des de quan tu ets vegetariana i què et va fer portar a triar aquesta opció?
Doncs jo farà ja 10 anys que me'n vaig fer vegetariana i tot va venir per un documental. Vaig veure un documental de Netflix i, bueno, a casa tenia 2 gats i, bueno, vaig fer el clic, no, del una mica connectant el que estaven dient en el documental amb la meva realitat, no? Que al final el documental deia si quina diferència hi ha entre menjar-te una vaca o menjar-te un gat, si al final és el mateix. L'única diferència és que nosaltres, aquí a la nostra cultura, doncs un gat és un animal domèstic, és el nostre animal de companyia, però si te'n vas a l'Índia, per exemple, les vaques són sagrades i hi ha zones del món on mengen gossos, on mengen altres animals, no? Aleshores, una mica aquesta, la connexió aquesta o la dissociació cognitiva, no?, que en diuen, doncs una mica baixar la realitat i, bueno, va ser bastant durillo, enfrontar aquesta realitat.
Com encaixa la teva opció personal amb la teva feina en un restaurant que serveix carn?
És molt complicat. És molt difícil. Molt, molt difícil.
T'has trobat amb dificultats o per part de companys, clients o potser proveïdors?
No, la veritat és que jo no m'agrada... Bueno, al final penso que és una opció personal, no? I no li vaig explicar a tothom. No menjo carn, no soc vegetariana, soc vegana o el que sigui, no? Sí que és complicat a l'hora d'elaborar, de decidir el menú, de decidir de canviar la carta, de quins productes incloure-hi, de saber que, bueno, vivim en una societat molt carnívora, molt, molt, molt basada en la proteïna animal i que... Ara mateix és molt complicat fer un menú 100% vegetal en X llocs, no? Aleshores, aquesta haver de prostituir-se una mica en aquest sentit de dir, bueno, doncs toco X productes que en la meva vida personal no tocaria mai o no tocar en el sentit d'elaborar, treballar amb aquests productes, no? Però, bueno, al final la realitat és la que és. Ojalà tot el món veiés que els animals estan aquí per fer-nos companyia i no per ser part del nostre plat, no? Però, bueno, la vida és una altra.
En el moment en què veu decidir amb el teu marit obrir un restaurant, us veu plantejar que fos vegetarià o vegà? O teníeu clar que, com dius, és molt complicat poder servir un menú íntegrament vegetarià o vegà?
Ho vam estar parlant i, de fet, va ser ell qui em va dir: ostres, doncs podríem plantejar tirar cap a vegà, però... Perquè, bueno, perquè, per exemple, amb el food truck, com el catering, sí que anem treballant molt bé, la gent està molt contenta, perquè, bueno, a més enganyem a molta gent, no? Hi ha molts productes avui en dia que es poden substituir perfectament productes d'origen animal, i això a la gent li agrada, no? Provar coses noves i gaudir amb aquest tipus, amb aquesta mena de productes, no? I va ser ell que em va dir: ostres, doncs potser podíem plantejar un 100% vegà o un 100% vegetal. Però penso que, bueno, no és que pensi, a més és que les estadístiques ho diuen, un producte així, un local així en una zona com la nostra no funcionaria. Penso que és millor tindre un espai on poder compartir tots els dos mons amb opcions de bona qualitat tant pels uns com pels altres, i que al final, si hi ha una proposta de valor i hi ha un espai on es pot compartir persones que tenen una visió de la vida diferent de les altres, doncs penso que tots sortim guanyant. Al final, penso que els extrems són bastant dolents i la gent no respon gaire bé en aquest tipus de d'estímul.
A l'hora de cuinar, com ho fas per tastar els plats que porten carn?
Doncs jo no ho tasto. Jo no tasto la carn. Sí que és veritat que a vegades has de provar salses i això, per això moltes vegades el tema etiquetes vegà, vegetarià, és molt complicat, i més quan ets cuiner, perquè al final has de provar una salsa que porta peix o una salsa que hi has ficat unes mandonguilles, i bueno, potser dius, bueno, però només l'estàs provant, ja, però tu saps que allà hi ha una cosa que de normal no menges, no? Però el que és la carn i això, quan haig d'elaborar alguna cosa, sempre confio en algú de l'equip, perquè no ho provo, això sí que no ho provo.
Quins plats vegetarians o vegans oferiu al Bistro 21?
Oferim bastant street food, no és el típic hummus, no és el típic, per exemple, tenim el bao de pulled pork, que és 100% vegetal, que va ser el que vam guanyar al Corretapa fa 2 anys. Tenim ara un foie espectacular que s'elabora aquí, uns companys d'aquí de Barcelona. Calamars a la romana, d'uns companys de Galícia, també espectaculars. El que podries trobar en un bar de tapes, però 100% vegetal.
Et sents més creativa quan cuines plats vegetarians o vegans? Per això, pues, perquè pots provar, perquè pots anar fent retocs?
Em sento molt creativa quan veig un plat de carn que fa anys que no menjo i que potser tothom és com: ui, això està boníssim. Aleshores trec aquest moment rebel de: espera't, que ara provarem a fer-ho d'una altra manera. I aquí sí que deixo anar la creativitat, i bueno, callos, carn en salsa, coses d'aquestes, les he arribat a aconseguir veganitzar i amb bastant èxit.
Notes que cada cop hi ha més demanda d'aquest tipus de plats vegetarians, de plats vegans als restaurants?
Noto que s'està convertint en una opció més, que al final és el que volíem. Sí que hi ha un sector de la població que és com: uf, vegà, vegetarià, uf, esto no. Però sí que cada vegada més, suposo que a base d'anar-ho sentint o anar-ho veient, a la gent no li molesta dir: ostres, doncs mira, doncs, a vegades ens ha passat, no? Hi ha hagut rotura d'estoc de calamar, de peix. Doncs mira, tinc els vegans, doncs bueno, poso els vegans. Vull dir, s'està aconseguint normalitzar que hi hagi opcions veganes.
Què n'opines d'iniciatives com aquesta setmana del vegetarianisme?
Bueno, estan bé per conscienciar, però jo, la meva experiència, la gent és bastant reàcia a aquest tipus d'iniciatives, com per exemple el gener i el veganuari, que és dilluns sense carn, coses d'aquestes. Sí que en algun moment donat poden funcionar, però jo penso que, per la meva experiència, un altre cop, el que veig és que la gent funciona més si et veuen que ho fas, que no que els imposis, no?, entre cometes. Aquesta setmana no es menja carn, no. El públic en general funciona millor si, doncs mira, jo no menjo carn i no és un dia concret, és tot l'any.
I en aquest sentit, quins missatges creus que s'haurien de transmetre des de la restauració, no?, en relació doncs, amb una alimentació més sostenible?
Que hi ha la possibilitat de fer-ho. Fa 10 anys o 15 anys era molt difícil les coses que s'estan aconseguint ara. Vull dir, ara mateix des de la restauració penso que hi ha moltes alternatives molt bones a plats d'origen animal i que haurien de ser una opció més per tots i una opció de qualitat, tant com per la persona, pel client, com pel cuiner que hi hagi darrere d'aquella carta.
Quin consell donaries a les persones, no?, que volen reduir el seu consum de carn o que volen limitar-lo al 100%, però que no saben per on començar?
Molta paciència, molt mirar a Google, ja sé que és un topicazo, però molt remenar receptes, molt... i molta paciència amb un mateix, de dir, bueno, pues això no m'ha sortit, no començar pel tofu, això sobretot, el tofu és durillo, però anar canviant coses que diguis, pues mira, pues he trobat, jo què sé, el divendres fem frankfurts a casa amb els nens, allò, el típic hot dog, no? Vinga, va, pues anem a provar a veure si podem canviar i fem un divendres de hot dog sense carn. Hi ha opcions molt bones i molt vàlides i anar fent petits canvis a poc a poc.
Tu que ets cuinera, ens recomanes un plat vegetarià que sigui senzill de fer, com dius, els hot dogs mateixos, però que sigui espectacular, que sigui, com dirien, resultón?
Buah, resultón, és que avui en dia hi ha tantes coses, moltíssimes coses, però pots agafar, jo què sé, algo així molt Instagram, algun brioix sense producte d'origen animal, amb una eura que podem trobar a qualsevol supermercat de marca blanca o fins i tot a la Sirena, saltejadeta amb una, pues això, no?, amb una sarseta barbacoa, amb un teriyaki per sobre, no sé, algo així molt Instagram, m'està venint al cap.
De fet, per qui no ho sàpiga, el Bistro 21 va participar aquest estiu al programa Joc de Cartes a la temporada estival. Com va ser l'experiència?
Jo m'ho vaig passar molt bé. Jo m'ho vaig passar molt bé. Va ser una mica... Bueno, jo no l'he vist el programa, no el vull veure perquè per mi el que han tret el programa com està muntat va ser molt diferent del que vam viure aquells 3 dies. I per mi va ser una mica un experiment, allò, bueno, anem a veure fins a on arriba, saps? La maldat de la gent, entre cometes, de dir, bueno, jo no menjo carn, però no dic res. Com de preparats estem a l'hostaleria per adaptar o incloure, ja no només per gust, no? Perquè al final jo és una elecció personal, però hi ha molta gent que potser té un problema d'al·lèrgies, un problema d'intolerància. Com de preparats estem per afrontar aquesta mena de casuística que cada vegada està més a l'ordre del dia, no? I, bueno, va ser interessant, va ser molt... Bueno, no sé, jo m'ho vaig passar molt bé.
De fet, jo sí que l'he vist. I una de les coses que penalitzen al Bistro 21, que opinen els altres restauradors, és el fet aquest que comentaven que una cuinera no tasti els seus propis plats. Què els hi diries?
Els diria que això té més a veure amb el tema que et comentava abans, d'etiquetes de vegà vegetarià, perquè et passa una cosa quan dius soc vegà. Treuen una lupa. I treuen una lupa a tot el que fas. Jo sabia perfectament que jo no podia sortir a la tele dient que soc vegana i menjant alguna cosa que porta llet o que porta formatge o que forma part d'un plat que no és 100% vegà. Aleshores, navegar tot això i incloure-hi el discurs de com soc cuinera en una carta amb producte d'origen animal sense tastar tot això i com afecta tot això a la meva part del negoci vegana o a la meva... Era molt complicat en aquest sentit i, bueno, diria que tot el que surt a la tele no és veritat, també t'ho dic, eh?
Ja, per últim, heu notat un retorn, un feedback al restaurant des de que, bueno, vau tenir aquesta aparició al programa Joc de Cartes, algú ha vingut i ha dit, ostres, us he conegut a través del programa de TV3, o simplement segueix igual que abans de l'estiu?
Sí que hi ha hagut un retorn, pensem que ha sigut menys del que esperàvem perquè va ser el programa d'estiu i va enganxar molta gent de vacances, però sí, sí que hi ha hagut molta gent que ha vingut a xafardejar i sobretot que t'ho diuen un cop ja han sopat o dinat o bueno, ja quan estan marxant, no? Venen normalment amb una mica de cautela, que ja ho veus, no? I quan ja han dinat o ja... Sobretot ho notes perquè demanen els mateixos plats que es van demanar al programa. I un cop ja estan pagant o ja ens estem despedint i ja et diuen, és que hem vingut perquè us hem conegut pel joc de cartes i tal, no sé què. Aleshores sí que t'ho expressen. Però, bueno, ara de cara al setembre s'ha notat més que quan va sortir el programa. Però pensem que per això, perquè la gent estava fora de casa.
Si vinguéssim a dinar, ara no perquè fa poc que hem dinat, però si vinguéssim a dinar i diguéssim què recomana avui la cuinera, què ens diries?
El mateix que va sortir el programa, les mandonguilles, els calamars, plats nous que estem traient, ara hem tret una carta d'entrepans bastant diferent de l'opció que hi ha per aquí castellà. Bueno, és que encara que no ho tasti, m'està feo dir-lo, però ho faig molt bé. I la veritat és que la carta que tenim està molt bé. La gent està molt contenta, les croquetes sobretot. Tot la veritat és que ho fem amb molt amor, amb molt carinyo, i la gent ho nota. O sigui que qualsevol cosa de la carta que escollíssiu, segur que us agradaria.
Doncs Isabel Muñoz, hi vindrem un dia a dinar i demanarem les mandonguilles, però també demanarem opció vegana, que segur que també està molt bo. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu esteu a casa vostra.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs ja ho veus, Carme, se'n gira feina i haurem de venir a dinar un dia al Bistro 21 aquí a Castellà del Vallès.
Molt bé, doncs agafem aquesta invitació. Moltíssimes gràcies, Oriol, adéu-siau.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim via telefònica. Maribel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el Pedro Mercader, que és docent i membre de la CGT d'Educació. El tenim al Prat. Pedro, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
I ens acompanya des de Sabadell la Georgia Mainou, que és autònoma. Georgia, bona tarda.
Hola, què tal?
Molt bona tarda, no?
Ostres, nena, quants dies, eh?
Bueno, l'estiu.
Pues sí.
Clar, és la primera tertúlia que, mira, tant la Maribel com tu, i crec el Pedro potser no. Tu has repetit, Pedro? En el que portem de curs, aquest curs?
En el que portem de curs, no, crec que també és la primera.
També, doncs mira, benvinguts tots, ben retrobats després del parèntesi de l'estiu. Avui us proposava una tertúlia centrada bàsicament en el tema de la vellesa, amb ve baixa, i la jubilació. Estem dins encara de la Setmana de la Gent Gran. Us recordo que dimecres, el dia 1 d'octubre, se celebrava el Dia Internacional de la Gent Gran, i em venia molt de gust doncs, reflexionar sobre aquesta qüestió. Ens diuen que ens hem de preparar, que ho hem de planificar. Doncs mira, comencem, podem començar avui a intentar planificar tot això. I us he facilitat una entrevista d'una experta en longevitat, es diu Bàrbara Rey Actis, i ella ha estat, per exemple, encarregada, a part de llibres i moltes altres coses que fa, d'un informe que titula Preparació emocional per a la jubilació. Hi ha moltes coses que podem comentar, però el gran titular que destacava en aquesta entrevista que li vam fer a RAC1, sobtava el titular on destacava que ara mateix la situació que ens trobem és que hi ha una taxa de divorcis cada vegada més alta entre majors de 65 anys. Si són tots dos a casa, com ho han de fer? Doncs aquesta és una dada, per exemple, no? Podem començar, per exemple, a analitzar com penseu que ens afecta emocionalment a les persones que s'han de jubilar aquest nou... aquesta nova vida, no? Aquest pas. La Maribel, per exemple, tu, Maribel, ja estàs jubilada.
Home, i fa molts anys, fa 15 anys que m'he jubilat.
Tant?
Déu-n'hi-do. Tant. Ja soc molt gran, jo. Sí, soc sènior, que diuen ara.
Sí, ara diuen sènior. Sí, 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 sí.
Sí.
Si vols, pots començar tu mateixa. Ens expliques, si vols, una mica la teva experiència o sota el teu prisma. Sí, ens afecta emocionalment, eh?
Sí,
o com ens afecta?
Mira, no ho sé, jo dec ser bastant atípica, perquè jo estic encantada d'estar jubilada des de sempre, des de que em vaig jubilar. I sí que m'ha sobtat molt això dels divorcis entre la gent gran, perquè comprendràs que jo tinc un munt d'amistats, coneguts, familiars, que són parelles divorciades, i no n'hi ha cap que s'hagi separat. No sé si és que jo ja soc molt gran, i és la generació aquesta que ve ara, que fa ara els 65, que tenen el divorci. Jo, en tot cas, penso que si els divorcis d'aquesta edat és perquè ja hi ha un conflicte sense resoldre important abans de deixar de treballar. Perquè si no... Mira, jo estic molt satisfeta d'estar jubilada, perquè sí que és una altra vida, però mai m'he trobat de dir ai, què faig, ai, que trobo faltar treballar, ara ja no sóc jo, què va? A mi, no sé, a veure, d'entrada sempre hi ha coses a fer, això de que què faré, mira, d'entrada només per la vida diària, que si posar la rentadora, estendre la roba, baixar a comprar, baixar les escombraries, no? Això, el més facilet, vull dir, que tampoc estàs tot el dia asseguda amb una cadira pensant ara què faig. A banda, bueno, en el meu cas, jo tinc molts nets i em sembla que moltes de les persones jubilades que tenen nets fan el mateix, és que dediquem el temps als nostres nets. I això ens omple emocionalment, ens omple feina, ens omple temps.
Clar.
Sí, jo d'entrada ho deixo aquí.
La jubilada ideal, podríem dir, Maribel.
Doncs mira, sí.
Doncs mira, jo m'imagino que tant a la Georgia com al Pedro com a mi ja ens agradaria doncs, que quan ens arribi el moment puguem fer aquesta mateixa valoració de dir jo no he notat aquest canvi, estic bé, no m'he trobat amb aquest buit, no? Aquest salt que
mare
se suposa que s'ha de fer. Georgia, tu què?
Jo? Bueno, imagina't si em tinc ganes de fer un conveni fins i tot amb la Seguretat Social.
Un conveni?
Per jubilar-me abans.
Ah?
Sí. Hi ha tota la gent que conec que s'ha jubilat. És que ara riureu, però això que t'estudi deu ser a tot Espanya, no?
Sí, segurament, sí.
Sí, segurament. Clar, els catalans estem farts de treballar pels altres. quan deixem de treballar... o sí, ara podran viure. És que és així. Jo, de veritat, per exemple, la botiga que tinc al costat, el noi s'ha jubilat i diu que, vamos, està encantat de la vida. El meu germà també s'ha jubilat i està encantat de la vida. Fa el que li dona la gana. Per favor, qui... A veure, i això que se separen...
Sí.
Jo ho entenc. Aviam, el marit tot el dia treballar. Sí, és que, esclar, a partir dels 65... ja és, no són les dones que es quedaven a casa cuidant els fills, sinó que la dona també ha treballat, no? Però clar, té el marit tot el dia fotut a dins de casa i fes-me això, i l'altre té una depre del 15 perquè no pot sortir, perquè no pot marxar, perquè... I clar, arriba un moment que tots junts, aviam, jo conec una clienta meva que sempre diu, el dia que el meu marit es jubili em separo, Ella m'ho diu, perquè el marit viatja molt, ella fa el que fa, desfà i desfà el que vol, i diu, el tindré a casa i m'estarà controlant tot el dia, ara on vas, ara que surts, ara que fas, ara que... Clar, i al final arriba un moment que et xoques.
Bueno, tot, perquè... L'experta et diria, tot això s'ha de parlar i s'ha de preparar, s'ha de planificar. Tots aquests...
Ai, però tot s'ha de parlar i que s'ha de planificar.
Dic, si jo et, és el que...
Si diré les 65, i estàs bé de salut i encara...
Home, estàs... doncs escolta, però... perdona que et digui, però si ho té tan clar, no sé per què s'espera. Home.
Sí, no, sí, clar. No, no? No, però també ho diu de conya.
Ah, això és una altra història. Això és una altra història. Deixem el Pedro a veure quina és la seva visió o què és el que rep del seu entorn. Pedro.
Bueno, jo com a, sí, sí, com a delegat sindical posaré el focus en una altra part del sector de jubilats que no poden descansar per la pensió que els ha quedat. Que a més en molts casos és, clar, és una meravella poder estar amb els nets perquè es vol, però en alguns casos també les dificultats de conciliació laboral fan que molts avis i àvies quasi sigui una segona maternitat o paternitat i més una obligació que un plaer, i jo crec que en aquesta planificació que comenteu ja no és només a nivell personal, sinó que d'alguna manera els governs haurien de garantir que realment hi hagués unes condicions òptimes perquè no suposés un patiment ni econòmic, ni de conciliació, etc. Aleshores, jo crec que aquí hi ha molta feina a fer i, malauradament, té pinta que la cosa encara pot anar pitjor, tant per l'edat de jubilació com per la qüestió de les pensions, perquè al final les pensions que poden garantir tot això són pensions públiques i cada vegada se sent més allò de que no hi ha, perquè s'ho han gastat en altres coses, al fons de pensions, i tot això jo imagino, i a més conec casos en què fan de la jubilació, doncs, més que el moment de descans, un altre moment de patiment. I jo crec que això és un tema pendent i que també ens implica a tots i a totes, les jubilades i els que encara no ho estem.
Sí, jo crec que és important no tenir problemes econòmics.
És bàsic.
Sí, sí, jo li dic al meu home, mira, no es podem morir ni tu ni jo, perquè amb dues pensions anem la mar de bé, però com ens quedem amb una...
Exacte.
Sí, perquè, a veure, també, nosaltres no som molt de viatjar, però molts dels meus amics, tu saps el luxe que és anar-te'n de viatge a setembre, a l'octubre, al maig, al març...
Però se'n van amb l'Incerso, amb l'Incerso. O fan viatges pel seu compte.
Alguns van amb l'Incerso. Llavors no van gaire lluny. Però bueno, potser m'envien fotos. Som a Andorra, som no sé on, hem anat a veure un museu de no sé què. Sí, una parella en concret. La resta viatgen ells pel seu compte allà on volen i quan volen, amb unes altres parelles. No sé, jo és que no... A veure, sí que penso que el que és important és respectar l'espai de l'altre. És a dir, que no cal fer-ho tots dos, tot i tot alhora, perquè cadascú doncs, té els seus interessos, els seus hàbits. El meu home matina molt, surt a caminar així que es lleva. Jo, anem a caminar a les 7 del matí, per favor.
doncs, no estàs...
ell se n'hi va, però jo no. Vull dir... Això sí que crec que és important, però penso que també ho és important, encara que no estigui jubilat.
Sí, 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 sí. Això serveix per tots. Sempre que hi hagi una relació de per mig, és important per tots.
Espais individuals, exacte.
Però tu apuntaves, Maribel, que és molt important el tema econòmic
i això
és cert, com apuntava el Pedro. O sigui, la qüestió econòmica és bàsica, però després també ens trobem amb les situacions de cadascú. Què passa amb aquelles persones que queden soles? És a dir, que no tenen família, que no tenen xarxa... clar, és una etapa de la vida que, bueno, depenent una mica de com hagi anat la teva vida fins a arribar a la vellesa, potser és un canvi, potser no, però...
Bueno. L'altre dia, Carme va fer un programa, no sé si era TV3 o on era, parlaven d'això. Hi havia una senyora que no tenia ni fills, ni nebots, estava completament sola, i quan va arribar a la jubilació esclar, no sabia què fer, perquè no tenia a ningú, estava completament sola, i què va fer? Voluntariat.
Sí,
i anava a dos o tres llocs a fer voluntariat, i que, bueno, que això li omplia, i que hi anava ja a les 9 del matí, i tornava a les 9 del vespre, i que s'ho passava bomba fent voluntariat a diversos llocs. I això em va salvar, perquè la dona plorava i tot, deia que quan em vaig jubilar, diu, em va agafar una depressió, perquè no sabia què fer. Mm. Si no tens hobby, si la pensió és mínima, com la majoria, sobretot els autònoms, que ens donen una porqueria de pensió, a no ser que hagis cotitzat la tira. Però que ell ho deia, em deia, i si vaig fer voluntariat, i, bueno, que li va solucionar la vida.
O sigui, l'important, pel que dius, l'important és refer, no?, aquesta reconstruir una nova xarxa per intentar, doncs, com a mínim, passar els anys que quedin de vida en unes condicions una miqueta més millors, no?
Sí, favorable. Quan em vaig jubilar,
Vinga, deixem el Pedro després tu, Maribel.
Sí.
Una mica, disculpeu, sí, una mica en relació amb el que també deia abans. També jo crec que no hauria de dependre de la casuística personal. Evidentment, sempre hi haurà una part que depengui de la casuística personal, de la xarxa personal que tingui. Però hauríem de cuidar molt més a nivell social. Per exemple, l'altre dia sortia en tota la queixa de les treballadores socials, de les persones que tenen a persones dependents, que una persona, en el moment que pot fer voluntariat, és que encara té una certa autonomia. Però i què passa en aquella part de la vida que ja es necessita ajuda i que l'entorn proper personal no la pot oferir? Tornem a lo mateix que deia de la pensió. Hi ha molta feina a fer pels governs i per la societat, i garantir una xarxa social pública que atengui a tothom. I també hi ha els centres d'avis, hi ha moltes coses, però hi ha molta gent que segueix sola a casa i que no hi arriba ningú. I això jo crec que és un problema social, hem de posar també el focus aquí i s'ha de millorar molt tot això.
Maribel?
No, jo amb això que deia la Georgia del voluntariat. Jo, quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer, em vaig fer voluntària lingüística. Escolta, m'ho vaig passar. Ara ja... Bueno, ara ja no ho faig. Però m'ho vaig passar. O sigui, només has de parlar català i fer que una altra persona parli català. Anava a esmorzar, la feia parlar. Vull dir que això, el voluntariat realment és una molt bona sortida. I hi ha tot tipus de coses que es poden fer, que no cal tenir molta activitat física. Jo ho recomanaria, això del voluntariat que deia la Georgia.
Mm-hmm. Abans la Maribel ha fet una pinzellada així molt subtil sobre el tema de la identitat, i hi ha una pregunta que li fan a l'experta, que diu, perquè clar, per què sentim pèrdua de propòsit i identitat quan ens jubilem? I ella respon, perquè estem programats per al fer, no per a l'ésser. Diu, la nostra identitat està vinculada a la nostra activitat laboral. Què me'n
dieu? Viure per treballar i no treballar per viure, no? Una mica?
Mm-hmm. Sí. Ho veieu una mica així també o no?
Mira, el 80% de la gent treballa en feines que no li agraden.
Mira, jo també no havia dit això.
Mm.
Llavors, suposo que qui li afecta més és de la gent que realment estima i té passió per la feina que fa. Però els que no, no crec que els costi tant fer el pas de la jubilació, saps? Ja, hosti, doncs mira, ara gaudiré més de lo que a mi m'agrada, dels meus hobbies, o com el marit de la Maribel, que se'n va a caminar a les 7 del matí. A mi tampoc hi compti, eh? Maribel, jo em ve.
Oi que no, no és el moment.
No, a les 7 del matí et dic jo que no camino, no caminaria ni a les 8 del matí. Però, perquè sóc de les del cotxe, tot el curt. Però sí que és el que et dic, no? Que el 80%, jo diria que inclús més i tot, no tothom fa la feina que vol. Llavors, quan s'acaba aquesta feina, és com un alliberament. Però clar, llavors et queda aquella merda de pensió que tampoc pot ser gran cosa. És que tot va com... Tot, és el que diu el Pedro, tot va com molt lligat, saps?
Uh-huh.
Qui ha cotitzat molt, doncs sí, podrà tenir una bellesa molt més bona, qui ha cotitzat poc tindrà, a no ser que tingui uns ingressos extras,
no gaudirà tant. Però bé, clar, en definitiva, jo estic esperant la jubilació.
Vinga, fem cua. Fem cua uns quants. Maribel, vinga, què anaves a apuntar?
No, mira, jo ara m'explicar això que deia aquesta psicòloga, de què s'ha de preparar, de què farem el meu temps. Jo no ho vaig fer, perquè jo sóc molt, quan em ve de gust, faig. Però el meu home, que és molt organitzadet, ja es va fer com una agenda de feines a fer. Escolta, no paren tot el dia, eh? Ha fet, de tal hora feia cal·ligrafia. Quan s'acabava la cal·ligrafia, als 70 anys va començar a aprendre a tocar el piano. Encara ho fa, amb auriculars, per sort. Després de la cal·ligrafia em toca el piano. Després del piano em toca llegir. Després es va inventar, bueno, es va inventar, traduïa, oh, mare meva, el Quijote a l'anglès, que jo li deia, pero y esto? No, bueno, porque me divierte. Bueno, el ratito de traducción, el ratito, o sigui, tot el matí, i ara encara, no, ell té el seu despatx, jo el meu despatx. El seu despatx...
Ai, Carme, Maribel, et puc preguntar una cosa?
Sí.
Quants anys tens?
Com?
Quina edat tens? Quina edat, Maribel?
Jo 77 faré ara, l'octubre.
Tant
tinc 76, però 77. Molts.
I el teu marit?
El meu marit també. Sí, sí, són de la mateixa edat.
Ara camina a les 7 del dematí, tu.
Home, però no és que només camini, que fa marxa nòrdica, eh?
Escolteu una cosa, ara que explicava la Maribel totes aquestes activitats que s'ha programat el seu home, també apunta aquesta experta que en el cas d'Espanya, deu ser molt diferent a Catalunya, parlava d'una baixa participació en activitats, en totes aquestes coses que ara ens deia la Maribel, però sobretot fora de casa, no?, amb entitats, amb associacions vinculades al teixit associatiu de cada ciutat. Ella parlava que encara veia que hi havia una molt baixa participació i jo us he de dir per l'experiència que tinc amb aquest programa que bona part dels que ens acompanyen i col·laboren en les nostres tertúlies són persones que estan jubilades. I el problema que tenim moltes vegades és que tenen una agenda pitjor que la del president del govern.
Sí,
és així. Jo crec, no ho sé, però tinc la sensació que les dades que ella donava no són les mateixes que trobem a Catalunya. Pedro.
I aquí també dit abans,
crec que...
Aviam, no és per dir-ho, però són molt diferents. Però ho dic abans.
Sí.
I nosaltres estem farts de treballar pels altres.
Vinga, Pedro.
Sí, crec que també les persones jubilades, passa com amb tot, però jo crec que amb les persones jubilades encara més. La persona jubilada que pot i que vol fer tota aquesta activitat se la veu molt, però hi ha molta altra gent que es queda invisibilitzada justament per això, perquè si no tenen aquest entorn o aquesta facilitat relacional o aquestes possibilitats de vegades també econòmiques, doncs es queden a casa i es tornen una mica invisibles a ulls de la societat. Per això deia que de vegades està bé tenir el teixit associatiu, està bé donar la possibilitat, però crec que la universalitat d'aquests serveis, i aquí parlem de pensions, parlem també de poder fer aquestes activitats i també de tenir un acompanyament que també els animi una mica a fer-ho, doncs malauradament a molta gent es queda fora. I és aquesta gent la que m'imagino que sí que surten dades estadístiques, però que nosaltres no veiem perquè molta gent malauradament es queda a casa i es queda invisibilitzada.
I penseu, Pedro, continuo amb tu, que el perfil, el tipus de persona gran és diferent, ara ja és diferent. Quan la Maribel abans intervenia i deia que li sobtava allò de les parelles que se separaven amb 65 anys, diu, seran les que ara tenen 65, no quan en la meva època, amb els meus 65. Veieu ja un perfil diferent de persona gran?
Segurament una mica sí, però, sí, però també penso que la pròpia edat al final arriba per tothom, genera necessitats per tothom, per molt que sí que és cert que anem ajornant per sort una mica, igual que l'esperança de vida, anem allargant una mica aquestes necessitats, jo crec que alguna gent, i aquí també depèn una mica la trajectòria tornem també al tema o laboral o al tema de vida, de com s'ha arribat en aquella situació. Igual que de la mateixa manera, tampoc no té res a veure arribar amb parella, per molt que es divorcin, que arribar amb la parella que ja hagi pogut morir, depèn de quina edat. Jo crec que segueixen havent moltes diferències, tot i que és cert que la societat ha anat canviant i que una persona de 65 anys d'ara sembla segurament més jove que una persona d'altre moment de 65 anys, però que tot arriba i les necessitats també, no?
Què més?
Però el que no poden fer és anar augmentant l'edat de jubilació. O sigui, ara tinc els 70, estàvem parlant dels 70 anys. On va? Si no t'aguantes ni els pets, ja els 70, quasi bé. Ai, Maribel, tu sí. Però ja sé.
No t'amoïnis.
No, home, però, aviam, segons quines feines no les pot fer. Aviam, la PDU estava llegint, això, i segons quins sectors es poden jubilar molt abans. Per exemple, el miner, no me'n recordo quins eren els metal·lúrgics, no sé, feines pesades.
Sí.
El que no pot ser, jo no em veig amb 70 anys aquí a la botiga. És que no m'hi veig. És que ja no m'hi veig ara amb 60.
No et preocupis que amb això del talent sènior hi haurà molta gent que encara repescaran. Maribel.
Jo volia dir que amb això que parlava ara, sobretot el Pedro, de la gent que viu sola, que no té companyia, que és que jo crec que la nostra societat ara no, és que no hi ha veïnat, per exemple. Abans el veïnat feia funció de família, no?, de suport, sí, d'ajuda, sí, de companyia, de...
És que ara, clar, oi?
Ara no hi ha veïnat. No. Sí, 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 ara no hi ha veïnat. Tu vius al teu pis o a casa teva i no... Vull dir, falta una mica aquest entorn cívic, no?, de compartir un espai, però més enllà de, bueno, ens trobem a l'ascensor. No sé, i això sí que penso que és una llàstima que s'hagi perdut. Per mi és una pèrdua important a la nostra societat. Això de no m'importa el que li passa al costat, ni me n'entero, ni ho sé, ni m'interessa. I crec que moltes d'aquestes persones soles és per això. És per això.
Algun apunt més que vulgueu fer, Pedro?
No, totalment d'acord. I a nivell social ens hem de una mica fer una autocrítica i mirar cap on anem en aquest sentit, en aquest individualisme una mica creixent i en aquesta normalització de la solitud, igual que de moltes altres coses que estan passant. Però en paral·lel amb això, per això deia que el treball de la gent que ajuda persones dependents, etc., ha de tenir, evidentment, una bona quantitat de gent amb bones condicions laborals i cobrir aquesta part i fins i tot s'hauria de poder detectar aquesta gent que està en aquesta situació, que de vegades no sap ni tan sols on accedir per tenir aquest acompanyament, no? Jo crec que és una combinació d'això que dèiem del veïnat, però també de que a nivell de les administracions posin solucions.
Molt bé, doncs no ens queda més temps, ho deixem aquí, hem exhaurit tot el temps disponible. Maribel, Pedro, Georgia, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa i que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igual, dona temps. Per fer una broma, mira.
Adéu-siau.
Ens jubilem per tenir... adéu.
Adéu, adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment.